UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Radio UMH. Hoy es divendres 29 de abril de 2022. Comienza el programa Extiéndete, l'espai cultural de l'Oficina de Cultura, Igualtat i Diversitat i l'Oficina de Llengües UMH.
El sumari d'avui és el següent. Tenim concert de la jove orquestra de la UMH, 25 aniversari, cursos d'hivern, cinema, projecte Un País d'Històries, convocatòries obertes i en la secció de recomanacions tenim música i cinema. Salutacions de Mati Ibaño i Paula Barceló. Al control tècnic, Julio Aracil.
Pel que fa a la secció musical, el proper dia 22 de maig, a les 19 hores, tindrà lloc el concert del 25 aniversari de la UMH a càrrec de la nostra jove orquestra. El lloc elegit per a la celebració d'aquest concert ha sigut el Palau Altea. Escoltem a continuació la nostra companya Maria Dolores Vives, que ha fet una entrevista al director de la jove orquestra, Paco Serra.
Buenos días a todos y a todas. Hoy estamos de nuevo con Francisco Serra Martínez, director de la joven orquesta UMH, que lleva al frente de este proyecto docente desde hace ya 7 cursos académicos. Buenos días, Paco, ¿cómo estás?
Muy buenos días, muy bien, aquí estamos otra vez.
Pues sí, al pie del cañón como siempre. Y bueno, como siempre el director y la joven orquesta, porque creo que mañana sábado ya reanudáis los ensayos después del periodo vacacional. ¿Cómo funcionan estos ensayos? Cuéntanos un poquito.
Pues mira, nosotros trabajamos todos los sábados en horario de 9:30 a 1. Estamos realizando esa labor en el aula magna del edificio Altavis. Y nada, y ya encaminando y preparando la recta final del curso, después del concierto que hicimos antes de Pascua, el precioso concierto sobre la música de Don Quijote, pues ahora estamos preparando el concierto del 25 aniversario de la UMH. Y nada, con muchísima ilusión y ya contrarreloj, porque tenemos un programa muy, muy, muy amplio y muy, muy variado. Y bueno, con muchísimas ganas para llegar a ese día 22 para celebrar ese concierto del 25 aniversario.
Bueno, tengo que confirmar contigo que efectivamente el concierto del 8 de abril fue maravilloso, la música de Don Quijote. Y entonces ahora superaros va a ser complicado, pero os tendréis que superar. Cuéntame un poco qué nos vais a ofrecer en ese concierto del 22 de mayo.
Pues mira, ese concierto es muy especial, puesto como bien has comentado anteriormente, pues es un concierto homenaje al 25 aniversario de la creación de la Universidad Miguel Hernández. Y entonces es un programa muy variado. Lo he dividido en dos partes. Una parte más clásica, en la que vamos a interpretar una selección de la suite número 1 y número 2 de Carmen, de Bizet. Y a partir de ahí, la segunda parte es un homenaje, digamos, a los 25 años de trayectoria. La primera pieza que vamos a interpretar va a ser una suite que se estrena, digamos, en concierto, que se llama Expedición Balmis, del compositor alicantino Luis Ibar, basada en la banda sonora de la película 22 Ángeles, que es una película que está dedicada al insigne cirujano y médico alicantino Francisco Javier Balmis. Y bueno, que es un estreno, una música preciosa que el compositor Ibar nos ha cedido para poder tocar en ese concierto tan, tan especial.
Muy interesante.
Sí. Luego vamos a hacer un guiño a la trayectoria que lleva la orquesta desde que se formó. Y entonces, como ya participamos en los actos del 20 aniversario, pues vamos a retomar, digamos, una de las piezas que se compuso para ese 20 aniversario, que es una pieza que compuse en su momento, un servidor. Sí,
muy bien.
Con los textos de un poeta que se llama Pedro Villar, que se llama Miguel Hernández en 48 estampas. Es un poema sinfónico en el que durante 48 estampas, en cuartetas, ¿no?, pues nos da un reflejo de toda la vida de Miguel Hernández. Es un poema precioso. Luego vamos a hacer otra pieza que tiene mucho significado. Es un compositor americano que se llama Brian Balmage, que se llama La traducción al castellano es En la cima del mundo. Es decir, un poco pues homenajeando esa, en esos 25 años cómo la universidad ha crecido y cómo está considerada una de las mejores universidades de España. Entonces, pues una especie de homenaje, es una pieza muy, 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 muy épica y muy, no sé, creo que cuando la escuché, creo que podía reflejar precisamente esos 25 años de trayectoria. Luego vamos a contar también con un estreno que también he compuesto para también celebrar esos 25 aniversarios. Es una especie de obertura sinfónica que se llama UMH25, también pues un poco pues reflejando las características de la orquesta, donde los chavales que han participado pues puedan reflejar ese digamos esa trayectoria que lleva la orquesta. Y para terminar, pues vamos a terminar con un par de temas que creo que son míticos por lo que significan para la universidad y por quién las compuso, y para que son dos temas de Joan Manuel Serrat, que en su momento nos cedió el maestro Serrat para poder interpretarlos en el 20 aniversario, y que son La nana de la cebolla y La elegía Ramón Sijé, que serán cantadas en este concierto pues por Pepe Cabanes, que es un cantautor villanense que no es Joan Manuel Serrat, pero lo se acerca bastante. Y la verdad que la música de Serrat con los poemas de Miguel Hernández pues son increíbles. Así que pues creo que va a ser un concierto muy, muy divertido, muy variado, muy emotivo. Y nada, para celebrar ese 25 aniversario, esperamos a la gente el 22 de mayo en el Palau d'Altea a las 7 de la tarde.
Sí, pues Paco, nos dejas con la boca abierta y expectantes, ¿no? Y realmente nos has hecho un repertorio maravilloso. Y invitamos a todos a que vengan el domingo 22 de mayo, como dices, a las 19 horas en el Palau de Altea.
La entrada libre. El escenario es
claro.
Magnífico. O sea, el poder celebrarlo allí, el concierto, lo que es el Palau de Altea es increíble, la acústica. Y bueno, o sea, que invito a la gente a que venga y disfrute de la música y del sitio y de la orquesta y de su gente. Sí, sí.
Claro, y los componentes, los y las jóvenes de la joven orquesta estarán encantados de tocar en un sitio tan tan fabuloso como es el Palau d'Altea, ¿verdad?
Pues sí.
Bueno, Paco, pues un saludo, te dejo porque tendrás que preparar muchas cosas para el ensayo de mañana.
Pues sí, sí, ahí estamos. Venga, muchísimas
bien.
Gracias.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Adiós.
Moltes gracias, María Dolores. Siempre es un placer escoltar Paco Serra.
Dins la secció Cursos d'hivern, cal dir que estem finalitzant aquesta edició perquè aviat tindrem al vostre abast la nova bateria de cursos d'estiu. Dins del mes de maig ens queda encara aquest curs, la matrícula del qual estarà oberta del 9 al 18 de maig. I es tracta del curs Anàlisi de dades qualitatives, introducció. I el dia 25 de maig a les 4 finalitzarà el curs d'hivern que s'ha dedicat com a jornada de calcer, que tindrà lloc al Centre de Congressos i tancarà aquest curs.
Pel que fa a la secció de cinema, comentar-vos que finalitzem amb el cinquè cicle Bàsics de Cinema, que ha estat organitzat per la titulació de Comunicació Audiovisual i el doble grau de Comunicació Audiovisual i Periodisme, amb la col·laboració del nostre vicerrector de Cultura. Aquest any, la tria de pel·lícules ha seguit una línia d'obres amb el protagonisme d'actrius femenines. La propera pel·lícula, que a més tanca el cicle, serà el proper 26 de maig, a les 12 i a les 16 hores. Carrie és la pel·lícula, la protagonista de la qual, Sissy Spacek, va ser nominada a l'Oscar a la millor actriu. Aquesta activitat es fa a la sala de graus de l'edifici Arenals. I el mateix dia, 26, per la nit, a les 20 i a les 22:30 hores, al Cine Odeón d'Elx, gaudirem de l'última pel·lícula del cicle de cinema en valencià, Alcarràs, de Carla Simón, que ha obtingut recentment l'Os d'Or a la Berlinale. L'entrada és gratuïta, limitada a l'aforament de la sala.
I ara us donem la benvinguda a la secció Un País d'Històries. Idea, creació i coordinació del professor de la Universitat Jaume I de Castelló, Enric Ramiro Roca. Autor del llibre que dona nom a la nostra secció, un país d'històries, aproximació literària a la geografia del País Valencià. Està editat pel Servei de Publicacions de la Universitat Jaume I de Castelló i, si voleu conèixer-ne altres històries, podeu llegir-les en el llibre. Avui escoltarem Per molt que ho intentes i No et pots fiar de les aparences. Un país d'històries. Gaudim de la riquesa dels nostres parlars.
Per molt que ho intentes. Benjamí Salomó havia obert recentment una carnisseria. Realment no era seva, sinó que havia llogat un baix a Montesol, una de tantes urbanitzacions que hi ha a la Eliana. Els voltants eren xalets, pins i tranquil·litat. Ben situat a prop de la plaça de l'Església i a 2 minuts de l'estació de Metro València. Pensava que era el punt ideal per a iniciar un negoci en futur. I així va ser. Va fer propaganda pels voltants i a poc la gent començà a anar. La clientela era agradable i pagava tots els dies. El bon preu, les bones formes i la qualitat del producte feren que en poques setmanes la seva fama traspassara les fronteres municipals i arribaren a Benimaclet, a Quart de les Valls i més enllà. Un bon dia, després d'una jornada esgotadora i quan estava a punt de tancar la carnisseria, va veure entrar un gos. De bones maneres es va aproximar per a tirar-lo, però se n'adonà que portava un sobre a la boca. Quan es va aproximar, el gos el va deixar caure a terra. Encuriosit, el carnisser el va obrir i al seu interior va trobar un bitllet de 50 euros i una nota que deia: «Per favor, dona-li al gos 6 xulles de corder i 6 hamburgueses de vedella en una bossa amb el canvi». Benjamí no s'ho acabava de creure. Mai li havia passat i mai s'ho hauria imaginat. Prengué els diners, col·locà la carn en una bossa i li la dona al gos. Però el gos comença a grunyir i a posar cara de pocs amics. Aleshores va recordar que no li havia donat el canvi. Completa l'operació i l'animal se n'anà a poc. Ràpidament es lleva el davantal, tanca el negoci i, encara impressionat, va seguir l'animal a una certa distància. El gos travessa els pocs carrers que hi ha fins a l'estació del metro i es cola en un vagó no massa lluny d'on estava Benjamí, que no li dona temps a validar el seu bitllet. A l'arribar a Picanya baixaren l'animal de 4 potes i el de 2 i seguiren pel magnífic parc fins a l'avinguda de l'Horta. La travessaren fins que el gos es va aturar en una casa unifamiliar. Va lladrar unes quantes vegades. A continuació, va posar la compra a un costat de la porta. Es retira uns quants metres i, agafant carrereta, es llançà contra la porta unes quantes vegades. Repetí l'operació, però ningú ho va obrir. A la fi, el gos prengué de nou la bossa de carn, voltà a la casa i es va dirigir a una finestra. Lladrà, colpejar el vidre. A continuació, torna a l'entrada de la casa. En aquell moment, un home obri la porta i comença a pegar-li al gos. El carnisser disca a defensar-lo. «Ei, per favor, no li pegue al gos! Pare, no li pegue, és un animal extraordinari!» L'home, ben molest, li va respondre: «Que únic ni que extraordinari! Aquesta és la segona vegada en esta setmana que a l'estúpid se li han oblidat les claus. I jo, en el servei!» Sí, de vegades, per molt que facis, no hi ha manera de contentar algunes persones. Pots intentar ser el seu amic, fer-li favor, regalar-li coses, però hi ha persones que mai reconeixen res i sempre utilitzen les males maneres. Diuen que són així de naturals, però per molt espontani que siga una, no hem d'oblidar que vivim en companyia i que la nostra llibertat s'acaba on comença la dels altres. El sentit comú, allò que ens diferencia més dels animals, tothom l'hauria d'estrenar. I si a més se t'ocorre destacar per alguna raó, se t'ocorris destacar per alguna raó, com en el cas del gos, serà prou perquè la enveja inunde el teu cercle de relacions. Un amic meu deia que que quan algú li pregunta com te va la vida, ell diu que té pedres al renyó, especialment si és feliç.
Història narrada per Anna Isabel Llopis Llueca des de Quart de les Valls, a la comarca de Camp de Montvedre.
Un dia plujós en una prestigiosa universitat anglesa, Cambridge, ni més ni menys, va arribar Hannah, una jove irlandesa de Killarney, un poble tan acostumat als aiguats i tempestes que no feia cas dels ruixats que la batejaven com a salutació en aquesta ciutat universitària benestant i prometedora. Portava ulleres, monyo llarg i despentinat, falda curta amb uns botins negres i un jersey amb missatges reivindicatius sobre el medi ambient i els drets de les dones. Tenia un aire no organitzat i d'estar sempre als núvols. Com era el primer dia després d'una pandèmia que havia aturat per complet el campus universitari, els serveis eren mínims. Però a l'hora en punt, un conserge va arribar i obrir les portes i més tard el mostrador. En què puc ajudar-la? M'agradaria veure el de degana. Doncs, ella entra a les 9:30 i té una reunió a les 10. No sé si podrà atendre-la. M'esperaré, va dir sense mutar-se i totalment tranquil·la, com si seguirà el camí del Dharma. I quin és el motiu de la seva visita? Doncs m'agradaria treballar com a professora en aquesta universitat. L'home, ja entrat en anys, tan sols va alçar la cella. Però qui el coneixia sabia que això significava una alteració considerable de la tensió arterial en un gentleman, que al sentir eixe raonament estava a punt del suïcidi. Després d'haver contemplat de dalt a baix la jove, es va reprimir i contestar. Molt bé, doncs emplena aquesta sol·licitud i adjunta el seu currículum. La jove va escriure les seues dades al document, però no presenta cap adjunt. D'una forma molt professional, el conserge li ho va acceptar sense dir res i li va marcar a les 10:45 la seva possible entrevista amb la degana. Però afegí, no és habitual el procediment, però en aquestes circumstàncies mai se sap. Aleshores, Hannah va seure i mentre esperava recordar la visita a València i els seus passejos pels carrils bici que connecten tota la ciutat i el gust de passejar per l'estrenada plaça peatonal de l'Ajuntament. I, com no, els seus esmorzars als bars Terra i Morta de Benimaclet o el berenar al Mal que Vien. Les passejades per la platja. Les nits a Russafa. Com marca el meridià de Greenwich en punt, arriba Jacqueline M. Duffin, que no era de Puçol, a l'hora exacta, i el conserge li va donar la documentació del dia, on figurava la sol·licitud de la jove. Tot i no estar prevista la reunió, les normes democràtiques i transparents de la institució li ho feren acceptar i li va fer passar, no sense haver observat que no tenia cap full de currículum. He vist que heu demanat entrar com a professora a Cambridge, però no he vist cap referència. No obstant, en aquesta universitat no tenim eixes rutines decimonòniques prèvies. Tanmateix, hauré de comprovar la seva vàlua. Per suposat, va contestar l'aspirant. La degana, ja entrada en anys, amb molta experiència en l'àmbit universitari i amb voluntat de tancar prompte el tema, però amb arguments científics, li pregunta... Aleshores, em pot explicar la complexa teoria que apareix en aquest llibre, escrit per una prestigiosa professional de renom internacional? No hi ha cap problema, l'autore del libro soc jo. L'apparenza és important, més en uns països que en altres, però no deu ser decisiva. Pot ser que arqueòlegs com Indiana Jones, la Casa Tresors, Tia Carrera o el personatge de Lara Croft si anaren per primera vegada a certes universitats no els farien ni cas. I actualment, persones com Albert Einstein possiblement tampoc no aconseguirien ni tan sols entrar d'associats amb els tràmits universitaris actuals. La bona presència i els documents són importants, però sovint l'excessiva burocràcia, les rutines o els nexes familiars, polítics, sindicals, religiosos, consanguinis o simplement de servitud pesen en moltes ocasions més que la vàlua professional i més en algunes de les universitats. Entenem que és un equilibri inestable entre ser un mateix i poder menjar cada dia amb un treball més o menys estable. I no és fàcil triar, sobretot quan una persona no depèn de si mateix, sinó que conforma un nucli familiar. En aquest cas, i no hi ha una solució perfecta, cal saber jugar i estar molt espavilat mirant sempre de no trair el compromís personal. Cal estar a like white.
Història narrada per Hannah Sherry, des de Killarney, Irlanda, i també ha viscut a Cambridge, Anglaterra, i al barri de Benimaclet de València.
Pel que fa a la secció de les convocatòries, us informem d'aquelles que encara tenim obertes i de les quals podeu informar-vos totalment en el nostre web cultura.umh.es i llengües.umh.es. Són les següents. Beca Boomerang 2022, últims dies per participar, perquè s'acaba el 14 de maig. Aquest any, la convocatòria sobre estudiantat i persones titulades de facultats de Belles Arts de tot el territori nacional. Aquesta beca està dotada amb 2.000 euros, tallers per a producció i exposició individual a la Sala Universitas de la UAMAC. A continuació, el Premi de Relat Curt a Xavares. El termini de finalització d'entrega de treballs és el 24 de maig. A més, el concurs de grups de música UMH Fest. El termini de finalització d'entrega de maquetes és el 30 de maig. I en últim lloc, dir-vos que s'ha publicat ahir al DOG la convocatòria de presentació de treballs fi de grau o fi de màster en valencià. El termini de finalització és el 30 de setembre.
Escoltem la música que ens entra del carrer en la veu de Josep Ramon Martínez, company de l'Oficina de Llengües.
I comencem la secció de recomanació musical d'aquesta setmana. Avui parlem d'Oscar Brits, músic de l'Alcúdia amb una de les carreres musicals més sòlides del País Valencià.
Vaig a tirar, a matar... L'única arma és el que us vaig a cantar. Nos amoïneu, no us ferirà. I qui no vulga no té per què escoltar.
Cantant, guitarrista i autor valencià que després de tocar en diversos conjunts musicals començà la seva carrera en solitari des de finals de l'any 1999, habitualment acompanyat de bandes.
A matar, tot i que sempre hi ha perill de fallar, espera que no tallaran les mans com feren amb Víctor Jara perquè no pugues tocar. Si compres la cultura de la burgesia, vaig a contenta l'abundància del que té, acabes agafant la malaltia. Així és, així és.
Oscar Brief va residir un temps a Austràlia on tocava amb una popular banda de Sydney, The White Lambs, fins que va tornar al nostre país en 1999.
Anem a destapar les boles que mai deixaran de comptar. Els escrives a so del poder.
Fins avui ha publicat un total de 9 LPs sota el seu nom, àlbums que han rebut diversos premis. El seu quart disc, Quart Creixent, va rebre l'altaveu Frontera de Sant Bou de Llobregat i l'Ovidi Bonlloc a València com a millor disc d'autor de l'any.
Sense pes, no diuen res, si ho has entès, en boca de qui mana més.
El tema Tirar a matar, que escoltem, va rebre el Premi de Rock a Barcelona com a millor cançó del 2007 per votació popular. El mateix any, Brits va ser guanyador del Premi Puig Porret a Vic en la categoria de cançó d'autor i, per tant, finalista del Premi.
A les trones del llibre oficial, escampades per terra, aire i mar, per qui està condemnat a...
Des que existeixen els Premis Ovidi, tots els seus discs han estat guanyadors o bé nominats al millor de l'any en categories com pop o cançó d'autor. Escoltem el tema Tirar a matar.
About trust. Democracy is about distrust. It's about accountability. It's about exposure. It's about debate. So perpetual war is very useful to these people. And check your brains at the door. Check your critical facilities, blah, blah, blah. And any expression of critical intelligence will be treated as a manifestation of lack of patriotism and treason and cavorting with the terrorists. That's the kind of line that they're trying to feed us.
Pel que fa a la recomanació de cinema, esta setmana recomanem la pel·lícula En un muelle de Alejandría. Una reconeguda escriptora decideix escriure un llibre sobre la precarietat laboral i vol viure aquesta realitat de primera mà, per a poder contar-ho. Per això, ocultant la seva identitat, aconsegueix feina com a netejadora en un poble de Normandia i descobreix una vida ignorada per la resta de la societat, en què cada euro guanyat o gastat importa. Es tracta del tercer llargmetratge del també escriptor Emmanuel Carrère, que ens recorda al cinema de Germans d'Ardenne o de Ken Loach, perquè fa un retrat dur i encertat de la cara quotidiana de la precarietat laboral i dels límits dels serveis socials que intenten aplacar-la. La pel·li es desplega com un drama sobre l'explotació laboral de les treballadores de la neteja, però també amaga una reflexió sobre com certes aproximacions realistes impliquen sempre una certa dosi d'impostura. D'una banda, Juliette Binoche, la protagonista, funciona com un artifici que ens recorda la naturalesa construïda del film, però d'altra, cohesiona el vessant melodramàtic del document social.
Aquesta ha sigut l'oferta cultural d'aquest programa. Us recordem que tota la informació està disponible en les xarxes socials Twitter, Facebook i els nostres webs cultura.umh.es i llengües.umh.es. Fins al proper programa.
Adeu.
Adeu.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.